Jaume Sergi, bon dia i moltes gràcies. Pardon. Jaume.
Sí, hola, bon dia, Jordi.
Què va passar? Com ho hem d'interpretar, això?
Doncs que el govern tregui una llei gràcies a l'abstenció del PP, jo crec que és motiu de reflexió. Nosaltres havíem treballat molt per millorar el text, nosaltres i també altres partits, i la veritat és que ens sentim decebuts. I, clar, hem de recórrer a no votar una llei que ve del propi govern, doncs és el primer cop que passa i ho fas quan creus que és una situació greu. I nosaltres vam pensar que era una situació greu perquè la llei havia canviat molt, havia acceptat una sèrie d'esmenes del Partit Popular i de Ciutadans i bàsicament s'havia entregat als grans lobbies de Mediaset i altres media, en detriment dels productors independents, de les petites produccions, que són els grans perjudicats, no?, d'aquesta llei audiovisual.
Mm. Parlaves de... És un moment de reflexionar des del començament de tot Jaume Sens. Això vol dir que serà difícil arribar a final de legislatura si tot continua igual, perquè la sensació és que, mica en mica, es va degradant la confiança entre socis.
La veritat és que, clar, així en calent, que ahir va ser dura aquesta votació, i es van acumulant bastants desencontres, però crec que ens segueixen unint més coses en comú que coses que ens diferencien. I, a més, nosaltres tenim molt clar que el que ens uneix el Partit Socialista no és l'amor, sinó que és precisament doncs és una relació de conveniència, és l'espant, no? És l'espant per lo que pot ser l'alternativa. Tenim molt clar que ens toca actuar amb responsabilitat i que som el soci menor, perquè és aquí on ens ha volgut col·locar la ciutadania, i que, per tant, s'ha d'assumir la correlació de forces i intentar, potser aquesta correlació de forces, millorar les coses amb el marge d'actuació que hi ha i amb les forces que tenim. I, per tant, és una reflexió que sempre estem fent, però això significa pues, assumir contradiccions. De fet, governar és gestionar contradiccions i saber que ningú ha d'apuntar molt lluny amb els seus objectius, però que ha d'anar cedint en funció de la correlació de forces, perquè l'important és avançar. És avançar o si no, retrocedir. Però crec que segueix sent més útil estar en el govern que estar fora del govern. Si nosaltres tenim més capacitat d'influir en el que passa en el govern, estar en el govern, que no estar fora. Mm. Això és la reflexió final que fem en el balanç.
Ja, parlava Jaume Sens de relació de convivència. Està molt bé la relació de convivència, sempre i quan, i no sé si teniu la sensació, després del que està passant aquestes últimes setmanes, que la relació de convivència està mutant o canviant cap a una relació de maltractament.
Home, tant no diria. Tant maltractament és una paraula grossa. Ara que estem parlant de la llei de... Sí, no,
llibertat. No, en absolut la comparo això, però vull dir que si una... És a dir,
que
està parlant de convivència, però al començament hi ha un maltractament polític entre els uns i els altres, home, no sé jo si es pot aguantar gaire.
Entenc la metàfora. Mm. És veritat que és un cas de força on el Partit Socialista també sent que molts cops nosaltres no som prou lleials amb ells, que som el soci majoritari. Nosaltres també sentim que no són ells els socis lleials. Crec que més enllà de el que deia abans, les discrepàncies, les diferències que tenim, l'important és que hi ha un bloc de canvis que s'estan produint en l'agenda social, en l'agenda econòmica, també ara comencem amb l'agenda feminista, amb l'agenda també de regeneració democràtica. Ahir vam aconseguir treure-li, arrencar-li al govern propostes que per nosaltres eren importants amb el tema de la polèmica de Pegasus. Al principi el Partit Socialista es negava a fer una sèrie de canvis i ahir finalment el Pedro Sánchez va anunciar una sèrie de canvis que nosaltres exigíem des de feia temps i hi ha hagut un avanç. No és el que voldríem, no m'ha aconseguit tot el que voldríem, en efecte, però avancem i d'això es tracta, d'avançar. d'avançar o retrocedir. I nosaltres considerem que en tots els fronts estem avançant. Amb la rapidesa i fins on nosaltres voldríem, no, però hem d'assumir que això és un govern de coalició i que la ciutadania ha decidit que donar-nos el paper que ens ha donat.
Val, per què ha fet això? Per què, Jaume Asens, ha fet aquest canvi al PSOE al final amb aquesta llei de l'audiovisual?
Per què, perdó?
Per què ha fet aquest canvi? És a dir, per què ha decidit pactar-ho d'una manera indirecta, perquè és evidentment a través de la no votació del PP i de Ciutadans. És a dir, és una llei que ara parlàvem amb experts que en saben, que en surten beneficiades, per exemple, Mediaset a 3 Media en detriment de les petites productores. Ara sentíem un professor expert en el mercat audiovisual dient que és una llei que no protegeix el català ni li dona un impuls.
Doncs jo crec que una de les explicacions del canvi de... que també expliquen el canvi de posició tant nostra com d'Esquerra Republicana, perquè inicialment tenien el nostre vot a favor i també el d'Esquerra, és perquè han acceptat unes esmenes que crec que tenen molt a veure amb certes pressions d'aquests lobbies, de les grans productores del duopoli, de 3 Media, Mediaset. Hi ha un problema ara mateix que té a veure amb el tema del funcionament dels lobbies a Espanya. No tenim un registre encara, és un dels projectes que s'ha de tirar endavant, i que permetria saber si la ciutadania tindria capacitat de saber com actuen els lobbies d'aquestes empreses a l'hora d'influir en els debats parlamentaris. Nosaltres ens consta que en el que és la tramitació parlamentària de la llei hi ha hagut moltes pressions d'aquests lobbies. De fet, hi ha una sèrie de consultores, d'empreses relacionades amb aquests lobbies que han actuat entre bambalines i a més que s'ubiquen en l'esfera de Partit Socialista i del Partit Popular.
Però pressions de quin tipus?
Acento, i l'altra és Llorente i Cuenca, que són dues empreses vinculades tant a exmembres del govern del Partit Socialista com del Partit Popular.
Perdona, Jaume, és que la gent jo crec que no... Bueno, la gent i jo també, i tots nosaltres. Perquè ens ho expliquis bé, què té a veure Llorente Cuenca aquí, amb Antena 3 Media, amb Mediaset Espanya i amb la corda i de la llei de l'audiovisual?
Doncs té a veure amb que la negociació ha sigut molt complicada, de la llei audiovisual, i que hi ha hagut una part central de la discussió que ha girat al voltant de les grans productores enfront del paper de les mitjanes i petites. I això, aquestes pressions s'ha traduït amb que hi ha hagut un canvi de posició del Partit Socialista, que s'ha apropat a les posicions del Partit Popular i s'ha entregat, al nostre entendre, el sector de la producció al duopoli televisiu, a Mediaset i al 3 Media, danyant el teixit de productores petites i mitjanes.
Però parlaves de Llorente i Cuenca i parlaves de pressions, de quin tipus?
Això són informacions que han sortit publicades, que si tinguéssim un registre, deia que ho sabríem si són certes o no aquestes informacions que han sortit publicades, però el que ha sortit a premsa és que hi ha hagut una sèrie de, entre bambalines, una sèrie d'empreses que han jugat a favor d'aquests interessos, d'aquest duopoli. I entre aquestes empreses, doncs, ha sortit publicat que una era Cento, que està ubicada, que hi ha José Blanco, que hi ha l'exministre de Sanitat, Alfonso Alonso, que hi ha també el fill de González Pons, l'home fort, no? El nou home fort del Partit Popular, i també hi ha un altre equip que ha estat participant, segons la premsa, que és el de Llorente i Cuenca, que té entre les seves files l'excap del gabinet de Rajoy.
Val, però això, perquè entendre's, que... entenent que, bueno, pues que aquí hi hagi un seguit de gent que se n'aprofita, molt bé, però quin rèdit hi treu d'això el president del govern d'Espanya? O és que, com algú diu, com s'acosten eleccions a Andalusia, li anirà bé tenir un bon acord amb el grup d'Antena 3 i el grup de Telecinco?
Clar, tot això són especulacions, però jo crec que és normal que molta gent pugui pensar que darrere d'això, darrere d'aquest acord, hi ha això.
Tu t'ho creus?
O sigui, jo no m'atreveixo a afirmar-ho perquè no tinc prou elements per poder-ho afirmar. Sí que he llegit algunes publicacions que han sortit al voltant d'aquestes negociacions i les pressions que han rebut, i a partir d'aquesta lectura sí que una interpretació possible és aquesta, que bueno, voler quedar bé amb el duopoli, que té un control mediàtic molt gran a Espanya de la comunicació, i per tant, bueno, és una hipòtesi, jo no m'atreveixo a avalar-la, però és una hipòtesi que s'ha publicat per altres, no per precisament els mitjans de Mediaset i altres mèdies.
Escolta, canviant de tema, està tocada la relació amb Esquerra Republicana?
No, per què?
I amb Gabriel Rufián?
No, jo crec que això forma part del debat de la dialèctica parlamentària. Hi ha moments que es produeixen situacions de tensió dialèctica, però no fa més.
Vas parlar després amb el Rufián per això que va dir que... Perquè, clar, aquí hi ha hagut un merder entre Esquerra i Junts per Catalunya a partir del moment de que Gabriel Rufián parla de que deja de ir a Waterloo, sembla que diu el... Mira, anem a escoltar-ho i així ho tindrem clar tot plegat.
Ustedes no nos pueden chantajear constantemente. Y acabo con una frase para alguien que ha dedicado más tiempo a Esquerra Republicana que, por ejemplo, a Villarejo, el señor Asens. Dos palabras para su vergüenza. Manuel Valls. Ya basta, Jaume, de romper puentes con Esquerra Republicana. Deja de ir tanto a Waterloo, anda.
Deja de ir tanto a Waterloo. Anda, home, és a dir, va estar molt bé, la prosàpia parlamentària, estem molt a favor, però, hòstia, és a dir, és pim-pam-pum,
Sí, és una frase expressiva que a mi té un caràcter personal. Jo intento no fer mai al·lusions personals en els debats parlamentaris a ningú, i menys, evidentment, amb socis com Esquerra Republicana, que jo vaig començar en la meva intervenció dient que tenim moltes coses en comú amb Esquerra Republicana, però que teníem dos punts de discrepància en tota aquesta qüestió. Una era les votacions que s'havien fet en els últims mesos, i vaig recordar que havíem votat en contra de baixar la factura de la llum, en contra de baixar la factura de gasolina, totes les mesures anticrisis, i el que li vaig dir és que quan vostès voten en contra d'aquestes mesures socials no voten contra el govern, estan votant contra la gent, contra guanyar drets. I Bildu, això ho ha entès molt bé. Bildu és un partit que és independentista, que és molt crític amb el govern, però això no treu que en determinades votacions voti a favor de guanyar drets, d'avançar. Li vaig dir això i li vaig dir que creia que Esquerra Republicana havia de mirar més a la seva esquerra, a Bildu, que és Junts per Catalunya. I també el que li vaig dir és que ens acusessin, i ell en concret, d'haver-nos beneficiat de l'espionatge, que era molt greu, que ens havia dolgut.
I quan et diu, deja de tanto dir a Waterloo, anda, et va sorprendre que et digués això?
Sí, perquè no venia al cas, o sigui, no sé què tenia que veure. Semblava una moletilla que tenia aquestes bordades. En Rufián és molt, molt enginyós en construir frases ocorrents, no?, i memes. I jo sempre li he dit en públic i en privat que admiro la seva capacitat creativa, no? I la veritat és que aquí em va sorprendre, perquè em va semblar com molt fora de lloc. No sé què tenia que veure Waterloo. No sé, se l'hauria de preguntar a ell, no sé per què ho deia.
Perdó, quan va ser l'última vegada que vas estar a Waterloo?
Pues deu fer dos anys, o... Sí, o sigui, jo clar...
Dos anys, i per què diu a Waterloo?
Jo crec que alguns pensen que la solidaritat antirepressiva acaba només en la solidaritat amb els presos i preses. Jo sóc dels que crec que la solidaritat, tot i les discrepàncies ideològiques, que són molt més grans, les que tenim nosaltres amb Junts que amb Esquerra, les discrepàncies no ens han d'impedir solidaritzar-nos amb els nostres adversaris. I també els nostres adversaris estaven a l'exili, no només a la presó. I Gabriel sempre em va donar la sensació que ha tendit a no donar-li mateix valor a la gent que estava a l'exili, no? I és respectable, però jo no comparteixo aquesta actitud no sé, la meva militància antirepressiva fa que sempre hagi estat al costat de la gent que penso que hagi sofrit injustament algun tipus de persecució, i això inclou a la gent de l'exili.
Clar, potser perquè això el que et retreia és que precisament estiguessis més a prop, diguem-ho, de les tesis de Junts per Catalunya respecte a l'exili que Esquerra Republicana.
O les d'ell, perquè he tingut una posició molt personal. Molt, o sigui, no crec que la posició de Gabriel Rufián amb l'exili sigui sensible a Esquerra Republicana. Crec que és més plural Esquerra Republicana. Però sí que sempre... bueno, jo he escoltat molts cops parlar de l'exili amb certs despreci. I a mi em sembla que era una posició legítima. La gent que va marxar, i de fet és conegut el meu paper en aquest episodi, jo vaig aconsellar des del punt de vista jurídic com a advocat que tenia sentit marxar, i a més penso que inclús en la lluita antirepressiva la tenia, perquè evidentment això ha pogut internacionalitzar el conflicte. Mm-hmm. Gràcies a la gent que va marxar, hi ha una sèrie de causes penals que s'obren a diferents països europeus, i això genera un gran desprestigi de la causa portada pel Tribunal Suprem, etcètera, etcètera. I que crec que la causa de la lluita dels presos es reforçava amb la causa de l'exili. Mm-hmm. Són dues causes que s'han retroalimentat, i em sembla que aquí tenim una discrepància amb el Gabriel.
Acabo...
Jo que l'expliqui ell.
Acabo amb una última pregunta. Tu ets advocat. L'altre dia vam estar parlant molta estona del tema de la mesa tràmit per part del Tribunal Suprem del recurs contra els indults. En aquest estudi, no sé si t'ha arribat o has pogut escoltar abans d'ahir, el Javier Melero, que és l'advocat del Quim Forn durant el judici, però que a més Javier Melero, no oblidem, és una persona que va ser una de les fundadores de Ciutadans, que ara està a les antípodes del que està fent el partit d'Inés Arrimadas, però que és una persona que sempre s'ha postulat clarament en contra de les tesis independentistes, deia que totes les decisions comença a entendre que tenen raó aquells que diuen que totes les decisions judicials que s'estan prenent acaben perjudicant l'independentisme. No sé si us has escoltat, i què penses d'aquesta decisió del Suprem?
Sí, entenc la reflexió de Xavier Madero, que a més hi tinc molt apreci personal, i crec que és un gran jurista, i penso que la decisió del Suprem és una aberració majúscula, que era previsible, perquè quan va haver-hi el canvi de composició tots van veure que això podia passar. A mi ja m'havien avisat, jo també havia parlat d'aquesta possibilitat, inclús li vaig, amb la pròpia ministra de Justícia li vaig dir que ens anàvem cap a aquest escenari amb un grau de probabilitat molt gran, perquè quan es va jubilar el ponent, que era el sector progressista, i va entrar, ara no recordo si era una dona o un home, això fa bastant més que va passar, ja vam preveure que aquest recurs havia finalment afinat, i per tant ha passat el que ens imaginàvem que passaria, però això no treu gravetat a l'assumpte. És realment molt greu el que ha passat en el Suprem, i això obre la possibilitat que finalment els indults siguin tombats. Sí, jo no ho descartaria ara mateix.
No ho descartaries?
Amb la composició que hi ha a la sala ara mateix, no crec que sigui un escenari que puguem descartar, perquè és una composició ultraconservadora.
Ja. Ja, per cert, has parlat que t'havia...
Bueno, a mi em sembla que la voluntat del Suprem per desestabilitzar el govern de coalició és molt gran, i ho ha demostrat en el passat, amb l'informe que va fer en el seu moment, i per tant crec que no es pot descartar cap escenari. I podria passar perfectament a final de la legislatura, seria evidentment una bomba, no? I que afectaria evidentment el govern de coalició i l'estabilitat en general del país, però crec que no la podem
És a dir, per entendre's, tu creus que el Consell General del Poder Judicial, més que justícia, el que està fent és política en aquests moments i intentant dinamitar políticament el govern de coalició a Espanya?
Sí, jo fa temps que ho penso, que la cúpula judicial fa més política que dret, en moltes ocasions, amb el tema català. I que Marchena, per exemple, des del seu despatx pren decisions que són polítiques. Sí,
I per dinamitar el govern de coalició...
Però ho penso. Són interpretacions, eh? Jo no sé què tenen al cap, però
la teva és aquesta.
La meva impressió és aquesta, sí. La meva impressió és que tant el Suprem com la cúpula judicial tenen la seva pròpia agenda i nosaltres a l'inici ja vam pensar, de fet perquè ho va dir el propi Partit Popular, que el Suprem, que la cúpula judicial, que tenen un control molt gran ells, no?, era el gran enemic del govern de la coalició. I jo crec que sí, que és un dels enemics poderosos que té.
Molt bé. Són les 9:32 minuts. Crec que el Pere volia fer una pregunta, si és molt breu, sí, perquè entre calçó tampoc és res extraordinari. I l'hora que és... Pere.
Doncs seré molt breu. Bon dia, Jaume. No, només preguntar-li sobre aquest comportament que està tenint el PSOE davant del govern Frankenstein, que està format per Rojos, Batasunos, Indepes i tota aquesta colla, si té la sensació que estem davant d'un escenari, un cert canvi de rasant, on cada cop hi haurà més el que s'anomena geometria variable, que podríem dir-ne una certa deslleialtat o infidelitat. És a dir, que el PSOE ja li ha trobat el gust, que se n'ha adonat que pot anar manegant parlamentàriament d'altres, si tem que es repeteixi aquest comportament.
La veritat és que és una por que tenim. Evidentment, hi ha hagut un canvi de lideratge en el Partit Popular. Sembla que ara no ho veurem, perquè hi ha les eleccions d'Andalusia, però després de les eleccions d'Andalusia sí que aquesta tentació que vostè explica, no?, és una tentació que crec que pot augmentar, no? Feijóo en algun moment ha fet algun gest per intentar reconstruir la idea de la gran coalició i, per tant, no és descartable. El PSOE, per això nosaltres també vam dir en aquest moment entrar al govern, el PSOE, si se'l deixa sol, ràpidament mira més a la seva dreta que a la seva esquerra. I des de fa 5 anys que sempre ha intentat mirar a la seva dreta, nosaltres l'hem forçat a mirar a la seva esquerra i té doncs, la majoria d'aquesta alternativa, que és la majoria de Progrés, Unió Nacional, amb Bildu, amb Esquerra, que evidentment ara està molt ferida per diferents motius i que per tant pot augmentar els incentius del PSOE de buscar una majoria alternativa diferent a aquesta, perquè aquesta inclou això, no només a nosaltres. En el moment en què el PSOE pacta amb nosaltres sap que també ha de pactar amb altres partits, com Bildu, Esquerra, etc. I per tant, això li comporta molts problemes, no només electoral, sinó també de negociació de lleis, etc. No? I per tant, jo crec que sí, que la tentació hi és i no podem descartar que hi hagi un canvi de rasant.
Jaume Sens, ha estat un plaer. Fins a molt aviat. Moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.